Bona tarda. Ara són les dues del migdia. La Conferència Episcopal Espanyola comença a parlar ja amb les víctimes d'abusos sexuals. El president de l'Associació Infància Robada i pare d'una víctima d'abusos, Juan Cuadra Casas, ha explicat avui des d'aquesta mateixa emissora que fa uns dies van parlar ja amb el nou vicepresident dels bisbes espanyols, José Cobo.
Le he trasladado pues eso, la preocupación que tenemos por el tema del informe dañino y le hemos pedido que de alguna forma, sin darle más protagonismo, lo aparquen, lo dejen a un lado, lo rechacen.
És, per tant, un pas més de la feina que està fent l'Església per reparar el dany causat aquests anys amb aquests abusos comesos a l'entorn eclesiàstic. Júlia Julve, bona tarda.
Bona tarda.
Les víctimes, ara ho escoltàvem, demanen a la Conferència Episcopal treballar amb un marc diferent al de l'informe que a la mateixa conferència va encarregar el despatx Cremades Calvo Sotelo.
L'Associació Infància Robada no comparteix l'informe elaborat pels advocats a petició dels bisbes. A banda dels contactes amb la Conferència Episcopal, les víctimes també s'han reunit aquesta setmana amb la Conferència Espanyola de Religiosos, amb qui asseguren que han trobat bona sintonia. I d'altra banda, les associacions de víctimes d'abusos sexuals confien en la creació de la comissió de treball a tres bandes entre associacions, església i estat per atendre totes les víctimes.
De seguida escoltarem l'entrevista que part de l'entrevista que ha fet avui Juan Cuadra Casas al programa La Caravana d'aquesta mateixa emissora. D'altra banda, també us explicarem que la Generalitat ha decidit crear un grup d'experts que haurà d'analitzar els últims crims masclistes i els últims casos de violència vicària per detectar si es tracta o no d'un fenomen. En els darrers dies, recordem, a Catalunya hi ha hagut dos casos, la setmana passada a Bellcaire d'Empordà i aquesta mateixa setmana al Prat de Llobregat.
La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, assegura que la manca de dades i el biaix a l'hora d'analitzar els casos no permet parlar d'una tendència.
Sense perspectiva de gènere, no es veuran, no es detectaran les violències masclistes.
Verge també ha carregat contra la justícia qui acusa de no aplicar les lleis de la Generalitat que protegeixen els infants contra les violències masclistes.
Tot plegat en el terreny polític quan el debat sobre el finançament ha entrat ja en precampanya electoral. Avui Salvador Illa ha dit que la proposta que ell mateix avançava ahir en aquesta emissora té el vistiplau ja del govern espanyol.
El candidat del Partit Socialista Català vol aconseguir que el govern espanyol executi més diners a Catalunya perquè no sigui la tercera comunitat autònoma que més recursos aporta a l'Estat i la 14a en rebre'n. La proposta, però, no li han comprat els altres partits.
Pedro Sánchez ho sap i Pedro Sánchez està d'acord en que cal millorar el finançament.
De bones intencions, l'infern està empedrat. La seva credibilitat és exactament de menys zero.
Però és que governi qui governi és absolutament inviable.
D'altra banda, el govern ja posa fil a l'agulla també per acabar amb els residus que generen els productes d'un sol ús, com per exemple els sabons que hi ha als hotels, la fruita embolicada en plàstics o l'oli i el vinagre en monodosis que serveixen al restaurant. S'ha posat de límit el 2025.
El Departament d'Acció Climàtica aposta per recuperar el sistema de retorn dels envasos, és a dir, portar l'ampolla buida de la botiga a canvi d'uns cèntims. De fet, la llei vol estendre aquest sistema a altres productes, com les borilles de les cigarretes, per tal d'evitar que els fumadors les tirin al carrer.
Fa 30 anys Catalunya va ser pionera amb la llei de residus i ara l'objectiu és tornar a ser els capdavanters en la gestió dels recursos, sobretot pel que fa amb els àmbits de prevenció i de reutilització.
Són declaracions aquest matí del conseller d'Acció Climàtica, David Mascón.
Es tracta d'una llei ambiciosa, de seguida ho explicarem, la que s'ha presentat avui, però que per la convocatòria d'eleccions al Parlament quedarà, de fet, en mans de la Cambra Catalana i serà el nou govern de la Generalitat que surti de les urnes el qui l'haurà de tramitar. Tot això està passant en un dia en què s'ha confirmat el repunt dels preus el passat mes de març. A Catalunya la inflació interanual s'ha situat en el 3,1%, són 4 dècimes més que el febrer. Això sí, per sota de la mitjana espanyola, que se situa en el 3,2%.
El motiu principal d'aquest repunt de l'IPC és l'encariment de la factura de la llum, que ha tornat a l'IVA del 21%, perquè ja no té l'import reduït del 10%.
I en els esports?
Que demà, si guanyem, encara tenim opcions de guanyar la Lliga. Si perds, doncs pràcticament estaria sentenciada a favor del Real Madrid.
El Barça fa un parèntesis del Paris Saint-Germain i es concentra en el partit de demà contra el Cádiz per no despenjar-se de la Lliga.
Partit de Lliga pels blaugranes abans d'afrontar dimarts que ve la tornada de quarts de final de la Champions. Demà a les 9 de la nit buscaran els 3 punts a Cádiz per evitar que el Real Madrid s'escapi i deixi el títol vist per sentència.
Això pel que fa a la primera divisió. A segona, la jornada ja comença avui i ho fa amb un Leganés espanyol.
Partit clau per la primera plaça del campionat i per l'ascens també directe a primera. S'enfronten primer i segon classificat i si els pericos guanyen quedaran a només un punt del Leganés. No puc ser tan guai com una cançó. Falta molt amor, falta molt amor. Ja vull ser el meu gos i passar de tot. No vull un vaixell, dóna'm il·lusió.
I a Així sona Fruita del Deliri, és el sisè disc d'Oques Grasses que s'ha publicat aquest divendres.
El grup usonenc torna als escenaris 3 anys després del seu últim treball. El nou disc inclou una dotzena de noves cançons amb melodies més emotives i també més sensibles. Amb el disc sota el braç, Oques Grasses inicia una gira que els portarà per les principals ciutats catalanes.
Al final del programa n'escoltarem més cançons. Abans sàpiguen quin temps ens espera per a les properes hores. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Xavi, bon dia. Les temperatures van pujant, tarda que s'espera molt assolellada arreu de Catalunya, vents fluixos del sector del sud, ambient autènticament primaveral, tot i que en alguns punts de les comarques de l'interior i del sud les temperatures màximes avui s'enfilen fins als 28 graus, demà dissabte podrem arribar als 29 i diumenge podríem tenir algunes màximes de gairebé o de 30 graus directament. Per tant, temperatures altes les que s'esperen de cara al cap de setmana. A la costa, però, les màximes avui no passaran dels 22-23 graus aproximadament i de cara al cap de setmana estaran situades per sota dels 25 graus. La temperatura de l'aigua del mar encara és bastant fresca i, per tant, aquí la màxima no puja tant, però de seguida que perdem la influència marítima, les temperatures es disparen. Cap de setmana, arreu de Catalunya, molt de sol, únicament la presència d'alguns núvols alts de cara a diumenge poc importants. A partir de dilluns comencen a baixar les temperatures, però d'augment de precipitacions no es preveuen.
Gràcies, Jordi. Cap de setmana de màniga curta, ja ho veu. Han ara passant gairebé 6 minuts, 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció. Comencem.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
L'Església Espanyola avança en el seu pla per reparar el dany causat a les víctimes d'abusos sexuals. Després de col·laborar amb l'informe del Defensor del Pueblo i després d'encarregar també la seva pròpia auditoria al despatx d'advocats Cremades Calvo Sotelo, que es coneix com a informe per a Darluz, la nova executiva de la Conferència Episcopal ja ha començat els contactes amb les víctimes.
Així ho ha confirmat el president de l'Associació Infància Robada, Joan Quatrecases, que en una entrevista a Ràdio Estel aquest matí avançava que ha parlat amb el vicepresident dels bisbes, José Cobón. Aquesta conversa explica que li va demanar que la conferència rebutgi l'informe per dar luz encarregat pels propis bisbes al bufet Cremades.
Yo sí que he hablado hace unos días con José Cobo, con el vicepresidente, con Argüello, ¿no? Le he trasladado pues eso, la preocupación que tenemos por el tema del informe dañino y le hemos pedido que de alguna forma, sin darle más protagonismo, lo aparquen, lo dejen a un lado, lo rechacen porque es indecente y que bueno, pues empecemos a trabajar con un marco jurídico distinto encima de la mesa.
Quatrecases és president de l'Associació Infància Robada i alhora també pare d'una de les víctimes. Demana a la conferència fer passos endavant i escoltar les necessitats reals que té cada víctima.
Justament aquesta setmana els representants de les víctimes, entre els quals hi ha aquesta Associació Infància Robada, s'han reunit també amb la CONFER, que és la Conferència Espanyola de Religiosos, amb qui sí que han trobat una bona sintonia també.
Juan Quatrecases ha explicat que va tenir una reunió justament ahir que va servir per posar en valor mesures com les teràpies gratuïtes, incloure les víctimes de pederàstia al document Diversos, o també més protecció per les víctimes quan aquestes denuncien. I d'altra banda, ha assegurat que encara es donen casos de víctimes que denuncien i són agredides verbalment pels seus agressors. Per això creu que cal urgentment un reconeixement, reparació i indemnització per les víctimes.
A més, també ha explicat que les associacions de víctimes d'abusos sexuals, entre els quals es troba Infància Robada, confien en la creació de la Comissió de Treball a Tres Bandes, que per tant, entre associacions, la mateixa Conferència Episcopal, com a representant de l'Església, i l'Estat espanyol per atendrà totes les víctimes.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Dues i vuit minuts més coses. La majoria dels partits no veuen viable la proposta que el cap de l'oposició, Salvador Illa, feia ahir perquè Catalunya tingui un nou sistema de finançament més just i que acabi amb el dèficit fiscal. Una proposta que el mateix Illa va avançar ahir en una entrevista a la caravana d'aquesta mateixa emissora de Ràdio Estel, que avui ha assegurat que té el vistiplau del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. El sistema de finançament de Catalunya està entrant en precampanya i Salvador Illa, el candidat a guanyar les eleccions, fa bandera de la seva proposta. Aconseguir que el govern espanyol executi més diners a Catalunya perquè no sigui la tercera comunitat autònoma que més recursos aporta a l'Estat i la catorzena a rebre'n. Una proposta que ella diu que és viable perquè Pedro Sánchez s'hi mostra favorable, ho ha dit a Ser Catalunya.
Jo parlo amb Pedro Sánchez de fer plantejaments que crec que convenen a Catalunya. Pedro Sánchez ho sap i Pedro Sánchez està d'acord en que cal millorar el finançament de les comunitats autònomes, no?
De fet, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns, ha assegurat que hi està d'acord.
Mira, nosaltres estem absolutament compromesos amb que hi hagi una millora del finançament per Catalunya i també per la resta de les comunitats autònomes. Pensi que el sistema de finançament que hi ha a l'Estat està absolutament caducat.
Unes declaracions que el candidat del Partit Popular al 12M, Alejandro Fernández, s'ha afanyat a desmuntar, dient que és impossible que el govern espanyol, tant si està en mans del PSOE com si està en mans del PP, inverteixi més diners a Catalunya, mentre hi hagi partits que parlin obertament de voler-se independitzar d'Espanya.
Mentre continua el procés, no hi ha la confiança suficient, i s'ha demostrat. Però és que governi qui governi, és impossible tenir la confiança necessària per fer un repartiment del finançament al conjunt d'Espanya amb una part que diu que Espanya és un estat feixista i que declararà demà la independència. És absolutament inviable.
Per això, Alejandro Fernández és més partidari de parlar de reduir els impostos a Catalunya, com el de CO2 o el de les begudes ensucrades, abans d'obrir la carpeta del finançament autonòmic. Però el PP no és l'únic partit que veu inviable la proposta d'Illa. També ho pensa Junts. El secretari general del partit, Jordi Turull, desconfia de les paraules d'Illa perquè quan va ser ministre de Sanitat, l'infrafinançament de Catalunya no va revertir-se.
Ahir mateix el senyor Illa va fer allò, unes grans declaracions d'intencions, no? De bones intencions, l'infern està empedrat. El senyor Illa, en matèria de més inversió per Catalunya, un tracte, diguem-ne, més just del finançament de Catalunya, la seva credibilitat és exactament de menys zero.
Turull tampoc no dona credibilitat a la proposta d'Illa de millorar l'autogovern perquè considera que en aquests últims anys el PSOE ha legislat sense tenir en compte les competències pròpies de Catalunya, com per exemple en matèria d'habitatge o d'infraestructures. Qui és més favorable a la proposta d'Illa són els comuns, que aposten per arribar a pactar amb partits com el PSC i Esquerra després de les eleccions del 12 de maig. Això sí, la líder dels Liles, Jéssica Albiach, posa com a condició que realment es facin polítiques d'esquerres.
Perquè n'hi ha un veritable problema, i ho estem veient arreu del món, quan governs teòricament progressistes acaben comprant l'agenda de la dreta i acaben fent polítiques conservadores i de dretes, perquè quin és l'incentiu que acaba tenint la ciutadania per votar a les forces d'esquerra o per votar a forces progressistes? Per tant, què és el que diem? Amb aliances progressistes, però per fer polítiques progressistes.
Per al BIAC, projectes com el Hard Rock estan als antípodes de les polítiques esquerres i per això ho situa com una línia infranquejable.
Gràcies, Judit. I d'altra banda, el Departament d'Igualtat i Feminisme es diu que la falta de dades no permet parlar d'un augment o fenomen de casos de violència vicària. Per tenir-ne més detalls, la Generalitat crearà un grup d'experts que haurà d'elaborar un informe. Més detalls, Pau Massip, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'un equip de professionals format per metges, policies i experts en violència masclista, entre d'altres professionals, que hauran de recollir les dades dels últims casos per entendre i poder explicar quina és la situació actual. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha explicat quina tasca els encarregarà.
A partir de la constitució del grup, tindria uns 3 o 4 mesos per poder presentar aquest informe, on faci tant aquesta aportació de coneixement de què està passant, si és un fenomen, si no és un fenomen, què té de diferent respecte a la sèrie històrica dels darrers 10 anys, que apunti quines limitacions hi pot haver en la recollida de dades, i alguna.
El grup es formarà el mes de maig i tindrà un termini, com sentíem, de 4 mesos per crear el protocol per afrontar els casos de violència vicària, és a dir, que novament quedarà pendent del resultat de les eleccions del 12 de maig. En la seva compareixença, Verge també ha criticat la falta de perspectiva de gènere. Assegura que això provoca que molts casos passin per alt i sigui impossible de detectar-los i evitar els crims.
Estel migdia.
Gràcies, Pau. Canviem de qüestió. Els pots de sabó d'un sol ús dels hotels, els productes monodosi i dels bars i restaurants o la fruita embolicada en plàstic tenen els dies comptats a Catalunya. Aquests són alguns dels punts més ambiciosos de la nova llei de residus que vol aprovar el Departament d'Acció Climàtica. La norma també aposta per recuperar el sistema de retorn dels envasos, el que s'havia fet tota la vida de portar l'ampolla buida a la botiga a canvi d'uns cèntims. De fet, la llei vol estendre aquest sistema també a altres productes, com són les bolilles de les cigarretes, per tal d'evitar que els fumadors les acabin llançant al carrer. Un funcionament que ha d'estar en marxa a mitjans abans del 2025, Júlia.
Sí, la llei vol responsabilitzar les empreses perquè ofereixin alternatives ecològiques i per això també obligarà les fruiteries de més de 400 metres quadrats a tenir un 20% del seu espai dedicat a productes a granel o bé envasos retornables. Una mesura que també afectarà les botigues de roba que hauran de tenir un espai concret dedicat a les peces de segona mà. I a més, les empreses de venda online hauran de tenir l'opció d'enviar els paquets amb envasos retornables, una opció que també hauran d'oferir bars i restaurants amb el menjar per endur. En aquest cas, però, serà el client qui decidirà quin tipus d'envàs prefereix. Una norma que l'Agència de Residus de Catalunya assegura que és molt ambiciosa i que posarà el país al capdavant de la lluita contra els residus amb l'objectiu de fomentar la reutilització i avançar també cap a una societat amb el mínim d'escombraries.
Un text ambiciós, però que per la convocatòria d'eleccions quedarà en mans del Parlament i del nou govern que surti de les eleccions del 12 de maig.
Tot i així, el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, insisteix que aquesta llei té tot el consens dels actors implicats i demana que igualment tiri endavant.
Sempre diem el mateix. Si és una llei que té el consens de tot el sector, una llei que els partits polítics també han vist el esborrany quan el treballàvem, pot passar que durant el tràmit del parlamentari hi hagi matisos, però sent una llei consensuada amb tot el sector, jo crec que és difícil que algú s'atreveixi a no aprovar-la.
L'Agència de Residus de Catalunya explica que vol aprovar la llei perquè no quedi en un calaix i el proper govern no hagi de començar tots els tràmits de nou.
Canviem de qüestió, mirem-nos ara a la butxaca. Els preus van créixer 4 dècimes el mes de març passat a Catalunya i l'IPC s'ha enfilat fins al 3,1% més que el març de l'any passat. Els preus han augmentat sobretot per l'encariment de la llum i els carburants, segons les dades que ha publicat avui l'Institut Nacional d'Estadística.
La taxa anual de la inflació subjacent, que no té en compte els preus més volàtils, s'ha mantingut en el 3,4%. Els aliments s'han situat un 3,9% més car, que ara fa un any una xifra 8 dècimes inferior a la del febrer, que manté la tendència a la baixa dels últims mesos. Cal recordar, però, que aquest març ha estat el primer mes en què l'IVA del rebut de la llum ha tornat al 21%.
Per cert, que la Síndica de Greuges de Catalunya ha obert una investigació d'ofici sobre els cobraments de factures endarrerides i amb sobrecostos per part d'Endesa als seus clients.
Fins a 82.000 usuaris d'aquesta companyia han rebut o rebran factures que daten del 2023, encarides entre 30 i 75 euros perquè la companyia les està emetent amb el cal càlcul d'impostos d'aquest any. Fons d'Endesa asseguren que encara no han rebut cap notificació formal per part de la síndica, però afirmen que l'empresa treballa per regularitzar la situació, tot això el més aviat possible. Insisteixen que compensaran tots els clients afectats amb el retorn d'aquests diners que hagin hagut de pagar de més.
I a Barcelona, una espectacular projecció creada amb intel·ligència artificial a la Sagrada Família es podrà veure durant la Diada de Sant Jordi i els dies posteriors. Rosa Rosae és una peça audiovisual que es podrà veure del 22 al 27 d'abril.
Sí, per això es posarà a disposició de la ciutadania fins a 90 entrades dobles per visitar la Basílica, la vigília de la Diada de Sant Jordi, i el mateix dia 23 tindran entrada gratuïta tots els que es diguin Jordi i Jordina. La projecció d'art digital s'ha creat especialment per l'ocasió a partir de la combinació de diferents formes sorgides de la Rosa, inspirades també en Antoni Gaudí. L'obra visual va acompanyada també d'una composició d'orgue.
I canviant completament de tema, però sense marxar de Barcelona, un nen, atenció, estudiant de l'Escola Concepció a la dreta de l'Eixample, s'ha punxat amb una xeringa que hi havia llançada en una jardineria, en una jardinera propera a la sortida del centre.
Una escola que està ubicada en una zona que queda molt buida i, per tant, molt fosca a les nits, just en un carreró estret que dona accés al Mercat de la Concepció. Les famílies dels alumnes ja fa temps que avisen que es fa un mal ús d'aquests espais i que al matí es troben brutícies i també males olors. Després de la punxada, el nen va ser atès en un centre d'atenció primària i també a l'Hospital de Sant Pau, on se li ha fet una extracció de sang i es manté també un seguiment mèdic, seguint els protocols, però de moment no ha fet falta medicar.
En plan a comarcar l'atenció al que s'ha trobat de forma accidental al monestir de Sant Daniel de Girona. Les obres d'una línia elèctrica que està fent Endesa ha permès descobrir restes medievals del cenobi i estances dels segles XVI i XVII. Algunes d'aquestes estances conserven fins i tot el paviment enrajolat i a la que servia de cuina s'hi conserva també l'antiga llar de foc. També s'ha localitzat un arc de mig punt de la baixa edat mitjana que certifica que en aquella època el monestir va tenir un accés per la banda del riu Galligans.
L'excavació a l'exterior d'aquest monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional ha permès descobrir la galeria sud del cenobi que es va enderrocar el 1937 per convertir-la en vial. Aquest espai estava format per un pati, 6 estances i una paret que delimitava el límit oest d'aquest monestir. Entre el material recuperat destaca una presència de ceràmica d'importació italiana. Els arqueòlegs també han constatat l'existència d'estructures més antigues, possiblement corresponents a la galeria en època medieval.
I encara dos apunts més abans de la informació esportiva. Després de dues setmanes buscant, els cossos d'emergència València han suspès finalment la recerca de l'home que va desaparèixer fa dues setmanes al massís de les Gavarres. Això és al Baix Empordà.
Sí, grups formats per bombers, Mossos, agents rurals i efectius de l'ADF de la zona han pentinat durant diversos dies aquest punt on es creu que es pot haver perdut en Joan, però no n'han trobat cap rastre. Ara la policia ha optat per obrir noves línies d'investigació per intentar saber on es troba aquest home de 43 anys que el passat 30 de març va sortir pels vols de les 10 de la nit del mas on vivia i des d'aleshores se li ha perdut la pista. A la recerca hi han participat fins a 80 efectius entre els diferents cossos d'emergències.
I ja acabem a Torrebesses, això és a la comarca del Segrià, on un grup de delinqüents ha manipulat una torre d'alta tensió amb l'objectiu d'augmentar la producció d'una plantació de marihuana que tenien en una granja del polígon Cometes d'aquesta població. Hi ha, de moment, 4 persones detingudes.
Concretament, havien canviat un transformador per dotar de més potència als edificis de la granja i poder ampliar així un cultiu de marihuana. Tècnics de la companyia elèctrica van accedir a la torre d'alta tensió per restituir aquest transformador i un cop a la granja es van quedar sense subministrament. Dos dels responsables de la plantació van sortir per fer comprovacions i va ser aleshores quan la policia els va detenir. Els altres dos responsables, que són en aquest cas els que havien modificat la torre, van ser detinguts a Tarragona.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Obrim aquesta hora informació esportiva després de la victòria contra el Paris Saint-Germain. El Madrid de Nadal als quarts de final de la Champions. El Barça pensa ja en la Lliga i ja prepara el partit de demà contra el Cádiz.
Un partit que els de Xavi Hernández necessiten guanyar per seguir consolidant-se en aquesta segona posició i per no allunyar-se del Real Madrid, que és líder amb 8 punts d'avantatge. Aquest matí, els blaugranes han fet l'últim entrenament abans de volar demà cap a Cádiz. Xavi ha preparat el partit amb els habituals jugadors del filial, tenint en compte que demà no podrà jugar Lewandowski ni tampoc Cancelo i Íñigo Martínez, que han de complir un partit de càstig per acumulació de grogues. Aquest migdia, Xavi no ha volgut donar pista sobre l'11 titular, però ha deixat clar que no volen perdre els 3 punts.
Mañana tenemos que estar con un nivel de activación igual o más que el día de Champions, porque nos va otro título. Tenemos que aparcar la Champions y pensar en la Liga. Vamos a decidir mañana, el 11, pero será un 11 competitivo para salir a por los 3 puntos.
Qui també té un duel transcendental aquest cap de setmana és el Girona, que visita l'Atlético de Madrid demà a les 2 del migdia.
És un partit vital contra un rival directe per tal de certificar jugar a la Lliga de Campions l'any vinent. Ara mateix el Girona és tercer amb 65 punts, mentre que els matalassers són quarts amb 58. Michel ha fet pública la convocatòria i ha cridat Toni Villa després d'un any fora dels terrenys de joc per les.
I partit determinant també a la segona divisió, l'Espanyol visita Butarque en un superduel contra el Leganés per buscar l'ascens a primera divisió.
Primer i segon classificat es veuen les cares avui, serà 9:15, una oportunitat d'or pels pericos per col·locar-se, en cas que guanyin, a només un punt dels madrilenys. El tècnic Manolo González ha parlat així sobre la importància del partit.
Moralment seria molt important per nosaltres. Guanyar demà a Leganés pel tipus de partit que és, pel rival i la dificultat que té el partit, òbviament. També perquè ens podíem apropar a la classificació, llavors, és un partit important, no transcendent, perquè queda un calendari exigent, òbviament, i queda molts partits, i al final ja es veu que guanyar qualsevol rival d'aquesta lliga és complicat, però home, és un partit important tant per ells com per nosaltres.
Un partit que González haurà d'afrontar amb les baixes d'Aguado i Puado per sanció i el dubte de Keita Baldé, que té molèsties. Manolo encara no coneix la derrota des que és entrenador de l'Espanyol. Dels 4 partits que ha dirigit, 2 han acabat en victòria, els altres 2 en empat.
I per cert que Pedro Rocha, l'únic candidat que ha aconseguit els avals per ser el nou president de la Federació Espanyola de Futbol, ha estat imputat aquest matí en la trama que també investiga l'expresident Luis Rubiales.
Aquest mateix matí Rocha havia de declarar com a testimoni davant la jutgessa que instrueix aquest cas, però no ho ha fet perquè se li ha comunicat aquesta imputació. Rocha, expresident de la Comissió Gestora de la Federació, se l'investiga sobre possibles contractes irregulars de l'organisme durant els darrers 5 anys. Va ser vicepresident econòmic i n'ha presidit la Comissió Gestora des que Luis Rubiales va dimitir el setembre de l'any passat.
Deixem el futbol de banda, parlem de bàsquet. El Barça juga avui a Lió contra l'ASVEL Villeurbanne en l'últim partit de la fase regular d'Eurolliga.
Els catalans ja saben que acabarà la fase regular d'aquesta competició a la quarta posició després de les victòries aquest dijous del Panathinaikos i el Mónaco. Els de Roger Grimau, per tant, s'afrontaran als play-offs del quarts de final el guanyador del partit que jugarà també avui, l'Olympiacos i el Fenerbahçe.
No, el partido es normal, mañana el partido normal, plantearlo como has planteado exactamente los 33 partidos anteriores y a por todas. Es que creo que no nos podemos permitir el hecho de bajar o de relajarnos.
Grimau no tindrà disponible avui a Willy Hernán Gómez. El jugador no ha viatjat fins a Lió a causa d'unes molèsties al genoll dret. El jugador també serà dubte diumenge per jugar contra el Girona a la Lliga.
Mirem el que passa al motor. Aquesta tarda arrenca el Gran Premi de les Amèriques de motociclisme. És la tercera cursa del campionat d'aquest any.
Un test dur pels pilots, ja que trobaran el circuit d'Austin un dels traçats més llargs i també més exigents de tot el campionat. De moment, les tres categories de la competició estan dominades pels pilots espanyols, amb Jorge Martín liderant la categoria reina, Aaron Canet Moto2 i Daniel Olgado Moto3. Marc Márquez torna a competir en un dels seus circuits predilectes i ha parlat de quines creu que seran les seves opcions a Austin, on correrà per primer cop amb la Ducati.
Bueno, soy consciente de que es uno de los circuitos que históricamente y por el tema de trazado pues se me adapta mejor. Veremos si podemos conseguir el primer podio. Sería un primer podio en la carrera larga, no en la sprint. Sería un objetivo pues que firmaría ahora mismo.
Els entrenaments lliures de MotoGP començaran aquesta tarda. Serà 5:45, hora catalana, mentre que a les 10 tindrà lloc la segona tanda d'entrenaments.
I també sobre rodes, el pilot de Fórmula 1, Fernando Alonso, ha arribat a un acord per renovar amb la seva escuderia, és Aston Martin. Ho farà almenys fins al 2026.
L'asturià, que competeix per segon any amb aquest equip, ha arribat a un acord multianual que l'unirà, almenys com dèiem, fins al 2026 amb l'escuderia de Silverstone. El doble campió mundial, amb 32 victòries i 106 podis, ocupa l'actualitat la 8a plaça de la classificació general del Mundial de Fórmula 1.
I acabarem a les pistes de tenis aquesta informació esportiva per explicar-vos que Roberto Bautista i el català Albert Ramos també han rebut una invitació per participar al quadre principal del trofeu Comte de Godó, que comença ja demà a la ciutat de Barcelona.
Bautista, de 35 anys i amb 11 títols al seu palmarès, disputarà per novena vegada el torneig català que es disputa al seu club. El millor resultat de Bautista a Barcelona són els quarts de final de les edicions del 2015 i també de l'any 2018. I per la seva banda, Ramos, de 36 anys i amb 4 títols ATP, serà la 14a vegada que participa aquest torneig, on dues vegades va aconseguir també els quarts de final, va ser el 2013 i el 2017.
I lluny de Barcelona, Novak Djokovic buscarà avui el bitllet de semifinals pel Masters 1000 de Monte Carlo contra l'australià Alex de Minaur.
Tot plegat després de vèncer ahir en dos sets per 7-5 i 6-3 a l'italià Lorenzo Musetti, un partit que el número 1 mundial va haver de remuntar després que el rival li trenqués el servei només començar el partit.
Estel migdia.
Tancarem edició amb informació cultural. Avui l'obrim als cinemes perquè després de passar pel Festival de Màlaga amb força èxit, avui arriba a les sales El Salto.
Yo no he hecho nada a nadie. No soy un delincuente.
No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos hombres inocentes!
¡Sí! ¡Silencio!
Voy a ser padre. Si me expulsan, te juro, volveré de cualquier manera.
Dirigida per Benito Zambrano, el film retrata el drama i l'odissea que viuen els emigrants que volen creuar la tanca que separa el Marroc d'Espanya.
Un drama que gira al voltant de l'Ibrahim, que va arribar a Espanya des de Guinea, i ell i la seva família estan instal·lats a Madrid. Un dia, però, és detingut per la policia i deportat al seu país per no tenir permís de residència.
No és l'única proposta que us diem per als cinemes, perquè avui també arriba a la gran pantalla Menú dos piezas.
Soy Candela, me incorporo hoy para daros las clases de apoyo. Pienso empezar de cero con vosotros. Sí.
Tenía razón, ¿eh? Por aquí hay mucho delincuente.
És una comèdia basada en fets reals.
Explica la història de la Candela, una dona que perd la seva feina en una destacada escola de classe alta i la vida la portarà a començar a fer classe en el seu antic institut amb estudiants amb problemes d'integració.
Vaja, acabem, com sempre, amb música. Oques gràcies, ho dèiem a la portada, publicat avui el seu 6è disc d'estudi. Es titula Fruit del deliri.
Comença un dia nou sobre les teulades, veient com balla la foscor amb la matinada. Pell brillant com una estrella errant. Jo vull quedar-me a viure entre les teves mans. Un crit a l'univers i se trenca la veu. El nostre amor té tant valor que no té preu. Brindem per les persones que han deixat petjada pel dia que ens va portar molt la nostra mare.
El nou àlbum inclou una dotzena de cançons, com aquesta que escoltem, que es titula Sort de tu, un disc que compta amb les col·laboracions de diferents artistes de l'actual panorama català, entre ells Figaflowers, Julieta i també les Al·lèrgiques al Polen.
En aquest sisè disc d'estudi, Oques Grasses canta l'amor i el desamor i també reivindica la puresa de la infantesa. Un nou disc que ofereix ritmes accelerats i contundents que transiten per la música del ball electrònic, que es combinen amb melodies més emotives i també més sensibles.
El grup Poques Grasses, que presenta el disc en directe ja la setmana que ve. A partir del dia 27 d'abril també estaran a les estrenes de Girona i després comencen una gira que els portarà pels principals festivals de Catalunya i per pobles i ciutats també del país. Doncs amb el ritme dels Poques Grasses, amb aquest nou disc que han publicat avui, Fruit del Deliri, acabem programa per avui. Tornarem, ja ho saben, dilluns al punt de les dues, aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Us deixem a continuació, com cada tarda, amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Que vagi bé, bon cap de setmana.